Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir us seguíem des d'aquesta casa i des d'aquest programa. Any d'enhorabona pel cinema en català, Criatura d'Helena Martín Gimeno, només superada per Incerta Glòria, del recordat Villaronga, pel que fa al número de nominacions, seguida de pel·liculasses com Saben aquell, de David Trueba, homenatge a una època de la nostra Barcelona, 20.000 espècies d'abejas, d'Estíbaliz Urresola, Un amor, d'Isabel Cuixet, El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font, la setmana passada en parlàvem amb ella en aquest estudi, o La contadora de pel·lícules, de Lon Scherfig. Totes elles produccions d'èxit, de crítica i bons números de taquilla, tot i que sempre en caldrien millors. I sí, any de dones al cinema català, repeteixo, Martín Gimeno, Urresola, Cuixet, Font, Scherfig, però també Laia Costa, Bruna Cosí, Carolina Juste, Carme Elias, Maria Arnal, Clara Aguilar, Andrea Motis, Clotet, Segura, Torrent, Gavarain, són només algunes de les cares visibles femenines que tindrà la gala del proper 4 de febrer. Enhorabona, deia, per l'audiovisual català, que torna a sumar un any de rècord a més pel que fa al número d'acadèmics, fins a 280. Només ens queda respondre, però, a dues preguntes. Hi anem al cinema? I hi anem a veure produccions catalanes? I encara, per les sales, una nova pregunta. Si projecta prou cinema en català? Com deia aquella, aquestes són les dades, seves en són les conclusions. Són les 8 i 1 minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, saludarem a la presidenta de l'Acadèmia Catalana de Cinema, Judit Colell, justament el dia després de conèixer les nominacions dels Premis Gaudí. Tot plegat en un dia en el que també rebrem a l'entrenador i exfutbolista Quico Parceristes i els periodistes Joan Sabrián i Pol Corredoira per tal d'analitzar l'actualitat esportiva de la setmana. I a partir de les 11 tornarem a endinsar-nos en el món dels videojocs, com sempre amb el periodista Joan Sabrián. I mitja hora més tard, cap a 11:45, saludarem els membres del grup Xiula, Ricky Arunja i Adrià Heredia. I tots dos ens presentaran Baby Nova, el nou àlbum del grup que va sortir a la llum l'1 de desembre. Just després, cap a les 12, afinarem les veus per rebre la cantant i coach vocal Clara Luna, i després viurem amb una mica més de salut amb la consulta diària del doctor Jacinto Valverde. I a la 1 enfilarem la recta final del programa fent carretera i manta amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez. També, com sempre, descobrirem cap a on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Per cert, deixeu-m'ho dir tot plegat. Quines ganes tenia de dir Núria Ros molt bon dia. Salutació abraçada cap a l'Andreu González. González, ponte bueno, eh? Aquí quan estiguis una miqueta millor. I avui, la cap de continguts d'aquesta casa, Sílvia Muñoz, que si m'ho deixa dir, i si no també, ens enviava un missatge a tots plegats i deia una miqueta de paciència, perquè no som els únics. Mercè Raga també està malament. Ferran Capdevila també està malament. Com saben, ja passa en aquest món nostre. I a vegades tots agafem constipats i malalties a la vegada. Per tant, també els oients, avui sí que us demanem una miqueta de paciència. Ara sí, comencem la caravana.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí, dit tot plegat, fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbe, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
La llei d'amnistia supera el primer tràmit al Congrés dels Diputats amb acusacions creuades entre PSOE i Partit Popular.
Sí, després de més de 7 hores de debat s'ha aprovat, com era previsible, amb 178 vots a favor, amb els vots del PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que era la jornada més trista per la cambra des del 23F del 1981.
I la Conca Ter Llobregat entrarà en fase d'emergència per sequera aquest gener si no plou. Tancar dutxes de gimnasos i recintes esportius que necessitin regar gespa o en piscina són algunes de les noves mesures del govern.
I és que les reserves dels embassaments ja estan per sota del 18%, per això la Generalitat també multarà fins a 30 municipis catalans que a hores d'ara estan incomplint el límit de consum diari d'aigua per habitant. Palau Saverdera o Begú, a l'Ali Baix Empordà, són ja els primers sancionats.
Pere Aragonès declara aquest matí a Barcelona pel cas Pegasus. El president de la Generalitat testificarà al jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona per la seva querella per haver estat espiat amb el programari israelí.
Sí, serà a partir de les 9 del matí. També ja estava citada l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, però finalment la seva declaració ha quedat ajornada.
I el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, confirma que aquesta setmana tindrà una auditoria sobre víctimes d'abusos sexuals a l'Església i que se la repararà.
Sí, d'altra banda, la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, veu amb bons ulls que una sola institució centralitzi totes les indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals. Per tot plegat, en una entrevista a Ràdio Estel, ha apel·lat a la unitat.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça juga avui contra l'Anvers, l'últim partit de la fase de grups de la Champions.
En joc els prop de 3 milions d'euros que dona la UEFA per partit guanyat i poc més perquè el Barça ja és a 8ens. Xavi farà rotacions davant d'un Anvers que encara no ha guanyat a Europa.
I a la jornada d'ahir, cara i creu pels equips espanyols.
El Madrid va guanyar a Berlín amb reivindicació dels menys habituals, la Real va empatar i passa com a líder de grup i el Sevilla perd a França i no jugarà ni Champions ni Europa League. Continua la crisi.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De les últimes novetats del sorteig de la grossa de Nadal. Atenció, perquè pocs dies del gran sorteig ja sabem quines són les terminacions més sol·licitades i venudes d'enguany. Una d'elles, Joan, atenció, el número 13.
Ep.
En uns minuts descobrim el perquè.
Doncs tot plegat que ho descobrim en uns minuts abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada una vegada més amb temperatures no excessivament baixes. Fa menys fred fins i tot en alguns punts que ahir, però avui, sobretot a partir de la tarda, baixaran de forma important les temperatures. Per tant, matí bastant suau arreu del país, però un ambient més fred de cara a la tarda. Pel que fa a les precipitacions, avui n'esperem, però només al vessant nord del Pirineu. Hi haurà nevades al voltant dels 1.600 metres aquest matí a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, i de cara a la tarda aquesta cota de neu baixarà fins als 1.200 metres. 1.600 aquest matí, 1.200 de cara a la tarda. També aquest matí força núvols a les comarques del nord de Girona, però com a món alguna gota molt poc important, pràcticament inapreciable, i a la resta nuvolositat variable al llarg d'aquest matí i més clarianes de cara a la tarda. I és que la tarda començarà ja a bufar el vent de mestral a les comarques del sud, que s'emportarà bona part d'aquesta nuvolositat. Demà esperem també algunes nevades per damunt dels 800 metres al nord del Pirineu, a la resta lluirà el sol, la tramuntana i el mestral seran forts i les temperatures seran més baixes que les d'avui. Ara mateix tenim 17 graus a Barcelona i a Tarragona, n'hi ha 12 a Lleida i 9 graus a Girona.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. La circulació està complicada en tres punts importants de l'AP7. Són l'avaria d'un vehicle a Barberà del Vallès en sentit nord amb més de 6 quilòmetres de congestió i un carril tallat. Un camí avariat també per la zona del Papiol en sentit sud que està apartat al voral i, finalment, un accident al tram de Martorell en sentit nord que talla dos carrils. En general, les cues van en augment en aquesta hora punta, regular el trànsit al túnel de Vallvidrera a la C16 en sentit Barcelona. Hi ha trams de més de 5 quilòmetres de cues, tant a l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en sentit est, com pel Vallès, els trams habituals de la C58 en els dos sentits des de Montcada. I pel que fa a les rondes, hi ha molta congestió a la B20, arribant al nus de la Trinitat des de Santa Coloma en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Aquí li donem el bon dia un dia com avui.
Vinga, va, per un dels símbols de Barcelona de Catalunya.
Ep.
Jo diria, tal vegada, el recordat i mai ben ponderat goril·la Fluquet de Neu. El Fluquet de Neu, una de les icones de Barcelona de final del segle passat, Joan, serà homenatjat 20 anys després de la seva mort. L'Ajuntament de la capital catalana ha acordat portar a la ponència del Nomenclàtor, que és un nom molt guai, no?
Nomenclàtor.
T'agrada? Nomenclàtor.
Nom de goril·la.
Podria ser...
El goril·la, no? Nomenclàtor.
Jo crec que podria ser una obra de teatre. Nomenclàtor. Bueno, portaran a Nomenclàtor la proposta de dedicar-li un carrer o una plaça o una estàtua i buscar una ubicació a la ciutat on col·locar aquesta estàtua del goril·la albí. Uh-huh. Aquest dimarts, ahir, els grups del consistori han votat per unanimitat a favor de la proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular. Uh-huh. Tu, el Partit Popular? Després diran, pensen coses com aquesta. Tots els partits representats a l'Ajuntament han reconegut l'impacte que Floquet de Neu ha tingut en la memòria col·lectiva i sentiment de la ciutat. Tot i així, hi ha hagut un intens debat al voltant de les connotacions colonialistes lligades amb l'adquisició del goril·la. Total, que bon dia a Barcelona, que ben aviat esperem que tingui una estàtua d'un goril·la a una plaça. Jo la posaria, la meva proposta és, al costat de Colón. Una mica més a baix, que no sigui sí? tan alta.
Just al costat, eh?
Just al costat. Va. No? No creus que triomfaria?
Sí, home, sí. Va.
Vitamines aquest matí, per aquí.
A veure, no sé si per tot ell, però una mica, com a mínim, una mica de vitamines per la seva esquena. Per Pedro Sánchez, ai, nostre estimat president del govern, t'explico. Dilluns a la nit passava això que escoltarem ara entre un reporter del programa L'Intermedio de la Sexta i el propi Sánchez.
Y de paso, Isma Juárez, ¿le puedo pasar el décimo por la espalda? Porque es que se con suerte. Yo creo que igual no me puede tocar, ¿eh?
Bueno, tú pásala si
¿lo
quieres.
¿Lo puedo frotar?
No tengo problema.
¿Lo froto?
Por supuesto. Y es que yo
amo la vida. Por supuesto, ¿eh?
Por supuesto. Tu frota. Aquell estava... Bueno, jo t'explico, eh? Tira. Hi ha molts costums repartits a Espanya per una mica cridar a la sort al sorteig de loteria de Nadal. Sí. Ara bé, poques vegades, per no dir mai, s'havia vist algú passar la butlleta per l'esquena de l'actual president del govern d'Espanya per atraure la de sa fortuna. Uh-huh. Això és el que va passar amb el periodista de l'Intermedio Isma Juárez, després d'anar a la presentació de Tierra Firme, del llibre que parlàvem ahir, justament, de Pedro Sánchez. Doncs va atendre els mitjans de comunicació per respondre algunes preguntes. I és en aquest moment quan el de la secta... De la secta. El de la Sexta... Aquí he tingut un lapsus lingüe.
La sexta.
Es va atrevir a fregar aquest dècim per l'esquena del president. Això sí, amb el consentiment previ del secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, que es va prendre la situació entre rialles. Sota el seu punt de vista, Sánchez és el tipus amb més sort del món, això ho va dir l'Isma Juárez, i diu que creu que hauria de repartir aquesta sort, per això ha portat un dècim de loteria per veure si li puc fregar l'esquena, i després el Sánchez va dir sí, adelante. Mentre signava el llibre, li signava el llibre i l'altre passant-li la butlleta per l'esquena.
Imagines que saps? Toca.
Bueno, el tema, l'Isma Juárez a Twitter ha dit que revelarà el número del dècim. Sí, per si la gent vol apuntar-se al carro. O sigui, que després, si tothom té jacuzzis a Espanya, doncs que li deuran un favor, deia. Per tant, si hi ha un efecte, doncs, això, crida, no?, un efecte crida, sí, que es vagi preparant i es prengui vitamines perquè aquesta bonica esquena serà molt reclamada, no?
Sí, segur.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, jo sé que és un clàssic, eh? Xavi. Sí. Xavi Hernández. Ai. Ahir va tornar a parlar del partit contra el Girona. Ahir, dimarts, va dir això.
Estan emprenyats perquè és un partit que domines, que el tens a les mans, que som millor que el Girona, que juguem millor que el Girona i que tens les oportunitats i tens tot a la mà. Pràcticament és molt semblant al partit una mica del dia del Madrid a casa, no? Que l'acabes perdent i fas moltes coses per guanyar-lo, no? Però són errors nostres, hem de ser autocrítics.
Porque hoy, hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo. Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán...
És que, clar, és que Xavi, una mica, després es queixa, de que el periodismo parla molt i tal...
A mi em surt això, eh?
Però és que va insistir en que van jugar millor que el Girona. Ja. I clar, 2-4, els amics forocotxeros no sé què pensaran d'aquestes noves declaracions.
Vull saber-ho.
Però clar, la llau de crítiques per dir coses com aquesta, en fi, és que jo ja dic que no s'entén.
Vale.
Viu una mica en una realitat paral·lela. Convocatòries consensuades a banda, que això també és molt divertit, doncs és que té tela. La realitat paral·lela de Xavi, tal vegada algun cotxe s'espatlla avui.
Segurament.
És que no l'agafo al Xavi, ja.
Ni tu,
Mira que me l'estimo i és bon Jan i ens agrada molt el seu
tot
germà.
Tot el que vulguis, però...
Però com a
ens agrada molt el seu germà, eh?
Com a entrenador... Home, el seu germà és molt divertit, però com a entrenador, escolta'm, em costa. A mi i a tota la culerada.
A vegades passa això.
S'està acabant la paciència. Bueno, ah, Xavi, sí. Va, vinga, ànims. Avui juga el Barça, per ser la Champions.
Sí, de seguida parlem amb en Pol i ens ho explica tot plegat. Gràcies, Rafa, fins ara. Anem a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i us comencem explicant avui que l'amnistia supera el primer debat al Congrés previst en la seva tramitació. La presa en consideració de la norma ha tirat endavant amb els 178 vots favorables del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i BNG. En parlava el portaveu dels socialistes ahir, Patxi López, així.
Ustedes siguen prefiriendo excluir, rechazar, enfrentar. Los socialistas buscamos integrar, entender, sumar. Y al final esa es la esencia de nuestras posiciones hoy aquí en relación a la ley de amnistía. Ustedes quieren alimentar el conflicto, nosotros queremos abrir un nuevo tiempo para el reencuentro.
I en contra hi han votat 172 diputats de PP, Vox, Coalició Canària i UPN que han criticat la mesura de perdó. El líder popular Alberto Núñez Feijo assenyalava que era la jornada més trista per la cambra des del 23F del 81 i acusava directament Pedro Sánchez i també el PSOE d'actuar per conveniència.
Por tanto, no es por ninguna convivencia, es por pura conveniencia. Y no hay detrás ninguna convicción, al contrario. De lo que se trata es que hay una ausencia total de convicciones, de principios y de valores en el actual Partido Socialista.
També als partits catalans, el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, recordava que la llei d'amnistia servirà per reparar una injustícia.
El que estem fent no va de perdó ni de convivència. O dit d'una altra manera, va de reparar una injustícia, de fer justícia, aquella que no han fet els jutges i tribunals que han primat la unitat de la pàtria abusant del dret penal per castigar la dissidència durant tot el procés.
I un dels darrers en intervenir en un debat que va durar gairebé 7 hores era Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra, que feia un discurs molt crític amb el PP.
Senyor Feijó, de veritat, vostè aquí té els nassos de parlar de frau electoral per una llei que, repeteixo, s'aprovarà per la immensa majoria d'aquest hemicicle que potser no estava al programa electoral del PSOE, però sí que estava al programa electoral d'Esquerra Republicana.
I, per cert, el líder dels populars aprofitava aquest debat per anunciar la creació d'una comissió d'investigació sobre els pactes del PSOE amb els independentistes. Serà el Senat, on, recordem, el PP té majoria absoluta.
I a tot plegat, un dels grans absents al debat era precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per què no hi va assistir ahir, Júlia?
Doncs mira, el líder socialista és a Estrasburg, on avui farà un discurs al ple del Parlament Europeu. Fons socialistes apunten que centrarà la seva intervenció en expedients tancats durant la presidència espanyola, que ara acaba, com el reglament sobre la intel·ligència artificial o la llei de matèries primeres i en altres avançats durant aquest semestre, com les regles fiscals o el pacte migratori i d'asil. Recordem que acaba mandat el 31 de desembre i a partir del gener aquesta presidència rotatòria del Consell de la Unió l'assumirà Bèlgica.
I precisament ara que Bèlgica ostentarà aquesta presidència, Espanya ha remarcat la voluntat de continuar impulsant l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea.
Sí, així ho explicava aquest dimarts el secretari d'Estat per la Unió del govern espanyol, Pasqual Navarro, durant la roda de premsa posterior al Consell d'Afers Generals celebrat a Brussel·les. Segons el dirigent espanyol, les discussions entre els estats membres continuaran, diu, fins a una aprovació final, tot i que Navarro no ha posat data a aquest acord. Confia que els treballs avancin ràpidament per trobar una solució jurídicament acceptable.
La presidencia belga se ha comprometido a continuar con los trabajos. Se ha avanzado mucho durante la presidencia española y confiamos en que en breve estos puntos que he dicho de solucionar todas las cuestiones relacionadas con costes, el debate jurídico y la cuestión, como he dicho, que ha suscitado el ministro Álvarez en su carta, que es si se crea un precedente o es una solución única, puedan solucionarse cuanto antes.
Tot i això, Plataforma per la Llengua ha acusat el govern espanyol de no fer tot el que estava a les seves mans per aconseguir que el català sigui precisament llengua oficial plena a la Unió Europea.
De fet, consideren que el govern espanyol tenia temps suficient per fer prendre una decisió als estats de la Unió durant la seva presidència, ja que tota la informació sol·licitada per alguns països diuen que era damunt la taula durant la darrera reunió i que es tracta, per tant, d'una reforma d'un reglament d'únicament 8 articles. A parer de Plataforma per la Llengua, el govern de Pedro Sánchez no s'ha esforçat en l'assumpte de l'oficialitat del català com si ho ha fet per negociar altres assumptes que eren del seu interès, com per exemple la presidència espanyola del Banc Europeu d'Inversions.
I canviem de qüestió perquè la falta de pluges continua assecant el país i obliga a reduir encara més el consum d'aigua. El govern ha anunciat que aquest gener s'entrarà en fase d'emergència a la Conca Ter Llobregat, on les reserves dels embassaments ja estan, atenció, per sota del 18%. Aquesta conca és la que dona aigua a Barcelona, Girona i les seves àrees metropolitanes, una zona on viuen uns 6 milions de persones i que amb les noves restriccions només podran consumir 200 litres d'aigua per persona i dia. Ens ho explica tot plegat el nostre company, en Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Unes mesures que al matí semblaven més ambicioses, però a la tarda es van rebaixar. L'entrada en fase d'emergència es farà durant el gener, però de moment el govern descarta que sigui a partir del dia 1. A més, en un principi s'havia dit que es tancarien les dutxes i els vestuaris dels gimnasos i els pavellons on es fa esport. Així ho explicava el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Permetrem seguir utilitzant les piscines d'ús públic i esportiu en els camps de futbol que necessiten reg, no haurien de regar, no regaran pels entrenaments, però en el cas que sigui necessari, sí, pels partits, però sí que els demanarem que tanquin dutxes perquè el consum majoritari d'aigua es produeix en els vestidors.
Però a la tarda el govern va recular i va explicar que només es tancaran les dutxes d'aquells pavellons que necessitin l'aigua per regar la gespa o per omplir les piscines, una mesura per compensar tota aquella aigua que gastin. També hi ha canvis a l'hora de regar els arbres, perquè en un principi la fase d'emergència només permetia regar els arbres monumentals. Finalment es permetrà mantenir el reg per als parcs i espais públics, només per garantir que la vegetació no es mor i a l'estiu podrà fer de refugi climàtic. En canvi, la Generalitat no permetrà que es posin en marxa nous negocis turístics ni fàbriques o granges que consumeixin molta aigua. També es reduirà el cabal ecològic del Llobregat, del Ter i de la Muga per mantenir més plens els embassaments d'on s'agafa l'aigua per beure. El cabal ecològic és l'aigua mínima que es considera que ha de baixar per un riu per mantenir els animals i les plantes que hi viuen.
Gràcies, Pau. La Generalitat també ha anunciat que preveu multar 30 municipis catalans que estan incomplint el límit de consum diari d'aigua per habitant. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha fet arribar algunes sancions als ajuntaments.
Sí, l'han rebut municipis com Sitges, Matadepera, Cubelles, Caldes de Malavella o Begur, sancions que ronden els 50.000 euros de multa i que són pel consum d'aigua durant el setembre, quan el límit estava al voltant dels 230 litres d'aigua per persona i dia. En alguns d'aquests pobles, els veïns han gastat més de 300 litres d'aigua per persona i dia. La majoria d'alcaldes asseguren que presentaran al·legacions a les multes. Ho explica en Jordi Pareda, alcalde de Vallromanes, i Guillem Montagut, batlle de Matadepera, recollides per l'ACN.
Que em truquin des de l'ACA perquè vull tenir una reunió amb ells, perquè hi ha una sèrie de detalls que jo no sé si ells han tingut en compte, com per exemple que hi ha un 30% de l'aigua que es perd per fuites a les canonades.
Si tenim una xarxa d'aigües i els municipis petits acostumem a tindre doncs, unes canonades de fa 50-60 anys enrere i la inversió que s'ha fet en aquestes infraestructures ha sigut la més minsa i no s'han solucionat problemes, doncs ara tenim el que tenim.
En d'altres municipis, com per exemple Begur, l'Ajuntament buscarà qui són els veïns que més aigua consumeixen per fer-los pagar ells la multa i que no l'hagin d'assumir tot el poble per igual.
Ara sí, gràcies a Pau. I Andorra i la Unió Europea han anunciat de manera oficial la finalització de la negociació de l'acord d'associació.
Almenys pel que fa al contingut del text, ja que durant els propers mesos caldrà acabar de perfilar un document final que en el cas d'Andorra haurà de superar un referèndum vinculant que es preveu que tingui lloc durant la segona meitat d'aquest 2024. En una roda de premsa des de Brussel·les, on també han pres part el vicepresident executiu de la Comissió Europea i el ministre d'Afers Exteriors de San Marino i també el cap del govern andorrà, Xavier Xavi Espot, ha dit que al llarg dels propers mesos es treballarà per crear l'entorn més propici per tal que el resultat del referèndum sigui un sí rotund. Espot també ha dit que aquest acord reforçarà la independència i també la sobirania d'Andorra i ha reconegut que el pacte brindarà moltes més oportunitats per als andorrans que per a la Unió Europea per qüestions de dimensió.
I tornem cap a Catalunya perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, declararà aquest matí al jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona per la seva querella per haver estat espiat amb el programari Pegasus. També hi estava citada l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, però finalment la seva declaració ha quedat ajornada. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. D'aquí menys una hora, Aragonès arribarà presencialment a la Ciutat de la Justícia per declarar com a víctima de l'espionatge amb el programari Pegasus quan era vicepresident del govern i conseller d'Economia, juntament amb una seixantena més de dirigents independentistes. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, com també ja va dir el president a la xarxa X, espera que puguin esclarir-se tots els fets vinculats amb aquest cas.
Cal arribar fins al final en aquesta causa i per això que el procés d'aquesta querella segueixi obert, estigui obert, és una molt bona notícia. És fonamental que s'esclareixi tot, que s'arribi fins al final, que totes les autoritats implicades a l'Estat, si són, aportin tota la informació i que s'expliqui el perquè, quin va ser el motiu pel que es va autoritzar l'espionatge amb Pegasus.
El jutge de Barcelona que investiga la causa ha ajornat la declaració de l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, que també estava prevista per avui fins a finals de gener. Ho ha decidit després que l'advocacia de l'Estat decidís recórrer la interlocutòria que el jutge va dictar l'octubre. De fet, Paz Esteban ja va reconèixer davant la Comissió de Secrets Oficials del Congrés que tenia autorització judicial per vigilar 18 persones vinculades amb el procés independentista l'octubre del 2019, entre elles Pere Aragonès. 5 dies després de confessar-ho, el govern espanyol la va destituir del càrrec.
Gràcies, Judit. Canviem de qüestió perquè el govern espanyol ha avançat que a partir de l'1 de gener les pensions pujaran entre un 5 i un 7%. La que més ho farà és la pensió de viudetat, que passarà dels 906 euros mensuals de mitjana als 1.033.
Així ho ha confirmat a l'agència EFE la ministra de Seguretat Social, Elma Sainz. La pujada de les pensions, que de manera general serà del 3,8% al 2024, es veurà millorada en el cas de les mínimes i no contributives, així com en l'ingrés mínim vital, que es revalorarà un 6,9%. En el cas de la pensió de viudetat, com deies ara, una de les més baixes de tot el sistema, passarà dels 12.682 euros anuals en 14 pagues als 14.457, sempre que la persona que la cobri tingui càrregues familiars.
I en política municipal, la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i Pau Pérez de Hacha, director d'Habitatge Social i Assequible i Relacions Institucionals de la Sareb, han signat aquest dimarts un nou conveni de cessió de fins a 200 habitatges per destinar-los precisament al lloguer social fins al 2031, com a molt.
Un conveni que substitueix el signat l'any 2015 i que havia resultat en la cessió de 143 habitatges que seguiran cedits i als quals ara se'n sumaran 23 de nous amb la possibilitat que aquest número es pugui ampliar fins a assolir els 200 habitatges.
També a la capital catalana, la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat els preus públics i privats per l'any vinent que, amb caràcter general, mantenen tarifes congelades o apliquen l'IPC amb algunes excepcions motivades per l'increment dels costos energètics.
Sí, en general es mantenen els preus de les activitats lúdiques i culturals, també del bicing i la recàrrega de vehicles elèctrics, així com també dels equipaments socials. En canvi, s'apuja el preu de la cremació funerària i de la neteja de pintades a les façanes.
I el Consell Executiu ha ratificat aquest dimarts el tercer acord laboral que l'Institut Català de la Salut i els sindicats, Comissions Obreres, UGT, Metges de Catalunya i SATSE van signar fa unes setmanes per millorar les condicions laborals d'uns 55.000 sanitaris que treballen per aquesta empresa pública. Però què hi diu aquest acord, Júlia?
Doncs l'acord preveu 320 milions d'euros addicionals cada any. Entre les mesures, Joan, els metges tindran millores salarials des que s'incorporin a l'Institut Català de la Salut i es crea també un complement específic per l'atenció primària i un complement, en aquest cas per al metge sènior, per quan deixi de fer guàrdies. El sou fix de les infermeres s'incrementa en 1.700 euros anuals.
Mentrestant, la vaga que sí segueix és la del sector sanitari contra aquest tercer acord laboral de l'ICS, un primer dia d'aturada, però que comptava amb poc seguiment. A les 5 de la tarda, el seguiment era del 8,2% al torn del matí i del 10,6% a la tarda.
Recordem que aquesta convocatòria de vaga de professionals de l'ICS, que va començar ahir, que també s'allargarà durant el dia d'avui, avui és en contra de l'acord de conveni, ja que consideren que es tracta d'un pacte que afavoreix els metges, però no a la resta del sector sanitari. I en paral·lel, Infermeres de Catalunya cridava una aturada indefinida al sistema sanitari públic, també pel greuge que veuen en aquest acord.
I també sobre salut, l'Institut Català d'Oncologia, anomenat Joan Brunet com a nou director general de la institució. Brunet, recordem-ho, fa 16 anys que està vinculat a l'ICO desenvolupant diferents càrrecs.
El Consell d'Administració l'ha escollit després que l'anterior director general, Ramon Salazar, es veiés obligat a dimitir. Això va ser a finals del mes de novembre. Segons va avançar el periòdico, Salazar va cobrar factures de diverses farmacèutiques sent director de l'Institut Oncològic i no ho va declarar al portal de transparència de la Generalitat, tal i com li obligava aquest càrrec.
I en l'àmbit educatiu, el Consell Escolar ha elevat al Departament d'Educació el seu informe sobre l'ús dels mòbils als centres educatius, que aposta per restringir-los a secundària sense entrar en la prohibició.
El president del Consell Escolar, Jesús Viñas, ha afirmat que el consens majoritari es troba precisament en la restricció.
Una restricció dels mòbils crec que és un consens, eh? Una restricció en abús, no? Però el tema és que s'ha de fer, doncs, amb garanties, amb criteris i a l'edat que pertoca.
Sí que aposta, però, per escoles lliures de telèfons a primària. Amb aquest document, el departament redactarà unes instruccions i també uns criteris marc que es faran arribar a tots els centres educatius. Serà durant el mes de gener. Durant els mesos següents, els centres podran impulsar el debat amb les famílies i regular també l'ús del mòbil d'acord amb el marc establert, que respectarà, això sí, els criteris marcats pel Consell Escolar.
I més actualitat sobre la taula, perquè el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, confirma que aquesta setmana tindran l'auditoria sobre víctimes d'abusos sexuals a l'Església i que se la repararà. Ho ha dit així.
Uno de los temas es escuchar, acompañar y reparar. Y que la reparación sea integral, integral. También económica. Y en esto nos hemos comprometido, también nosotros lo dijimos en la última asamblea plenaria.
Ho ha dit aquest dimarts al Fòrum Nueva Economia, on també ha volgut puntualitzar que ja tenen un pla de reparació propi i que si l'Estat els proposa alguna cosa hi estaran a favor sempre i quan participin les altres institucions, que diu que també aborden aquesta qüestió. L'arcabisbe de Barcelona ha recordat que juntament amb la reparació és important també el protocol de prevenció i formació. Omella no ha volgut avançar, això sí, res sobre l'informe Cremades més enllà, que es publicarà entre dijous i divendres d'aquesta mateixa setmana, però sí que s'ha mostrat molt crític amb l'extrapolació de dades de l'informe sobre abusos. El cardenal de Barcelona també ha dit que li encantaria que el papa vingués a Espanya, però que coneixent-lo i veient com està de salut, diu que no ho aconseguirem.
Qui també ha parlat sobre aquesta qüestió és la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas. Veu amb bons ulls que una sola institució centralitzi les indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals. Per tot plegat, apel·la a la unitat. Són declaracions en aquest mateix programa.
Han sortit moltes institucions, el síndic és un, però hi ha associacions, etc, que valdria la pena, potser, concentrar-ho en una institució i que no hi hagi víctimes de primera, de segona. Uns estan disposats a... O, per exemple, que les congregacions, una congregació ho faci d'una forma, una altra d'una altra manera. Intentar establir el màxim d'unitat per evitar, doncs, això, categories de víctimes.
I pel que fa a l'informe PISA, que situa a Catalunya la cua de l'Estat en comprensió lectora, Jiménez Salinas l'ha qualificat de demolidor, ja que creu que costa d'assumir i que també aquestes dades fan mal. Ara bé, també opina que no és una novetat, sinó que això ve de fa temps.
A tot això, Save the Children alerta que els alumnes catalans pobres tenen 6 cops més probabilitats de repetir curs que els rics.
I, de fet, Catalunya és el segon territori de l'Estat després de la Comunitat de Madrid amb la segregació escolar per nivell socioeconòmic més alta. Tot i que en l'àmbit estatal la taxa s'ha reduït lleugerament des de l'any 2018, a Catalunya no hi ha hagut canvis significatius. L'ONG avisa que les diferències socioeconòmiques entre l'alumnat influeixen en els seus resultats educatius i demana també que les polítiques educatives no s'oblidin dels alumnes en situació de vulnerabilitat.
Us parlem també aquesta hora sobre el conflicte d'Israel i Hamas. L'alt representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha demanat aquest dimarts a Israel una alternativa moral a la mort de civils a Gaza per combatre Hamas.
Tot plegat en un debat al ple del Parlament Europeu sobre la situació al Pròxim Orient, Borrell ha insistit que ha d'haver-hi una alternativa que no sigui la mort d'aquests civils innocents després que la resposta militar israeliana a l'atac de Hamas hagi deixat ja més de 18.000 morts. Borrell ha lamentat que Israel està causant un nivell de destrucció sense precedents a Gaza i ha dit que no es pot justificar l'horror també des del 7 d'octubre.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha alertat el seu homòleg israelià, Benjamin Netanyahu, que el seu país està perdent suport internacional a causa de la contraofensiva militar a Gaza.
En un acte del Partit Demòcrata a Washington, el màxim mandatari polític nord-americà ha augmentat el to de la crítica contra el gabinet de Netanyahu, tot afirmant que el govern israelià hauria de canviar el seu enfocament a la qüestió de Gaza. El president dels Estats Units ha qualificat l'executiu d'Israel com el govern més conservador de la història.
I d'altra banda, UNICEF denuncia que la Franja de Gaza s'està vivint la pitjor violació de drets dels infants de la història. L'organització humanitària diu que els bombardejos israelians han matat més de 5.000 infants i n'hi ha més de 8.000 ferits.
L'entitat lamenta que el govern israelià no compleix a hores d'ara el dret humanitari internacional i també posa moltes traves a la tasca d'ajuda als infants. Ho explica Laura Vill, representant d'UNICEF a Palestina.
Los niños heridos no reciben la atención médica que requieren. Debido a la falta de agua potable, también están surgiendo casos de deshidratación, de enfermedades transmitidas por el agua. La planta desalinadora que el UNICEF estuvo apoyando es la única que todavía está produciendo agua potable, pero también por los bombardeos se podría ver obligada de parar.
Des de principis d'any han mort més d'un centenar d'infants palestins a Cisjordània. UNICEF avisa que en aquesta zona la violència contra la població palestina per part dels israelians ha escalat i consideren, de fet, que és la pitjor situació dels darrers 20 anys.
I tornem cap a casa nostra perquè els grups d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra compleixen 25 anys fent uns 22.000 seguiments a víctimes de qualsevol tipus de violència, de les quals el 71% tenen mesures judicials de protecció.
Els Mossos també alerten que en aquests 25 anys només el 27% de les dones mortes a mans de la seva parella o exparella havien denunciat l'agressor. Des del 2008, el grup d'atenció a la víctima també ha atès 411 nenes per mutilació genital. Els GAP va néixer el 1998 i, de fet, van ser pioners a tot l'estat en conformar-se com un grup específic d'atenció a víctimes de violència de gènere. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
I tornem a canviar de qüestió perquè els ocupants del Cubo i la Ruïna han promès venjança en un comunicat difós a través de les xarxes socials en què també han assegurat que res ha acabat.
El col·lectiu assegura que no perdonarà la crueltat de televisar un desallotjament i mediatitzar també les seves vides. Unes paraules que arriben dues setmanes després de ser expulsats dels dos edificis ocupats del barri barceloní de la Bonanova. Els ocupants auguren que els imposaran càstigs per resistir i plantar cara per afrontar les conseqüències. També afirmen que se senten motivats i amb entusiasme per seguir ocupant i expandint les pràctiques anarquistes.
I en plana de successos, la Policia Nacional ha detingut a Figueres dos fugitius que tenien una ordre europea de detenció i que han intentat embestir els agents per evitar que els arrestessin.
Sí, els fets es produïen pels vols de les 10 del matí d'aquest dimarts a la zona dels cinemes, això és a l'est de la ciutat. Agents de la Policia Nacional pretenien aturar el vehicle on anaven els dos sospitosos per tal de fer efectiva l'ordre de detenció, però lluny de fer-los cas, els arrestats intentaven atropellar-los i fugir. Això feia que els policies disparessin contra aquests fugitius que també estaven buscats per la justícia europea. Finalment, els agents aconseguien arrestar tots dos homes.
I obrim plana cultural, Creatura, de la directora Elena Martín i Saben Aquell, de David Trueba, lideren les nominacions als Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català.
La producció de Martín s'endú 15 nominacions, mentre que el darrer film de Trueba, que narra la vida de l'humorista Eugenio, opta a endur-se 13 estatuetes. La segueixen de prop 20.000 espècies d'abejas, amb 9 nominacions, Un amor amb 8 i El mestre que va prometre al mar, en aquest cas amb 6. Per tercera vegada a la història dels guardons de l'Acadèmia de Cinema Català, les dones encapçalen aquestes nominacions. Els Premis Gaudí s'entregaran en una gala, serà el proper diumenge 4 de febrer.
I, de fet, d'aquí uns minuts analitzarem aquestes nominacions als Gaudí amb la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell, serà en aquest programa quan arribem a les 9 del matí. El Festival Grec de Barcelona organitzarà un homenatge a la companyia de Goll de Gom. Serà l'estiu de l'any que ve, coincidint amb els 50 anys de la companyia teatral catalana. Ho avançava ahir en aquest programa el director artístic de la companyia, Joan Lluís Bozzo.
Amb tota una orquestra, amb la visita de molts dels sectors i actrius i cantants i col·laboradors que han treballat al llarg d'aquests 50 anys, o sigui, serà un festivalàs que el dirigirà precisament en Daniel Anglès.
Aquest espectacle s'emmarca en els diferents esdeveniments que s'està organitzant de Goll de Gom per acomiadar-se dels escenaris. L'últim serà la darrera reposició del musical Maricel, que es podrà veure la temporada 24-25 als escenaris i que, per tant, serà el comiat definitiu de la companyia.
I un altre gran nom de la cultura catalana, Xavier Sarrià, s'acomiadarà temporalment dels escenaris el 2024 amb una gira especial i dos concerts únics a València i Barcelona.
Sí, ho ha anunciat aquesta nit. Després de 30 anys de trajectòria, el músic presenta la gira Música, Ràbia i Amor com a cloenda i també celebració d'una primera etapa en solitari. Els dos concerts, ja amb entrades per ser a la venda, tindran lloc el 18 de maig al Palau de les Arts de València i el 14 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Sarrià va començar la singladura artística el 94, amb Obrint Pas, una trajectòria que va continuar també l'any 2017, en aquest cas, com dèiem, en solitari. D'aquesta etapa n'han sortit dos discos, un dels quals Causa, guardonat amb dos premis, Carles Santó i un Ovidi Montllor.
Love of Lesbian, La Pegatina i Oques Grasses conformen els caps de cartell de la quarta edició del Cabró Rock que s'han donat a conèixer aquest dimarts.
El director Narcís Castellà ha remarcat la importància de diferenciar-se d'altres festivals amb propostes de grup que es veuran a Vic en una de les úniques actuacions que faran a Catalunya. És el cas de Love of Lesbian, que de moment és l'únic concert que s'ha anunciat, o La Pegatina, que faran també una aturada dels escenaris fins al 2026. Després de dos anys de silenci, Oques Grasses també serà a Vic, en aquest cas amb un nou disc. El festival també aposta per nous talents emergents que ja conreen grans èxits, com Figa Flowers, Mushka o Maria Hein. El festival tindrà lloc el 14 i 15 de juny.
I l'escriptor Jordi Puntí ha guanyat aquest dimarts el 64è Premi Sant Jordi de novel·la amb confeti, una obra que camina entre la realitat i la ficció sobre el músic Xavier Cugat.
El guardó s'ha entregat en el marc de la nit de Santa Llúcia, que s'ha celebrat aquest dimarts al TNC. Carme Senra ha rebut el 26è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per Perdona'm per desitjar-ho tant, Mireia Calafell, el Premi Carles Riba de Poesia per Si una emergència, Lluís Prats, en aquest cas el Premi Josep Maria Folch i Torres de novel·les per a nois i noies per When I Long, i Raquel Casas Agustí, el Premi Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil per Ferida.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres que anem cap als esports.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Barça juga avui contra l'Anvers i l'últim partit de la fase de grups de la Champions.
Els blaugranes volen aconseguir els 3 punts per passar 8 anys com a primers de grup. Xavi Hernández ha explicat en roda de premsa els motius pels quals ha introduït canvis respecte a la primera convocatòria que havia fet inicialment, on donava descans a diversos jugadors que solen ser habituals.
No, el tema ha sido el itinerario, el hecho de dormir aquí y de entrenar con el grupo para no estar tantos días, por lo menos los disponibles, estar con el grupo. Hemos consensuado con el equipo esto, los jugadores muchos han preferido incluso viajar y para hacer piña también. Así estamos juntos, charlas, vídeos, partido, creo que es bueno, el equipo está unido.
El tècnic també ha detallat a què es referia quan va dir, després de la derrota contra el Girona, que l'equip està en construcció.
Yo cuando digo en construcción digo pues que tenemos que mejorar cosas. Han habido cambios este año, jugadores muy jóvenes, jugadores nuevos, y estamos en construcción porque veníamos dos años de competir en Europa League. Ahora estamos compitiendo en Champions, ya estamos clasificados para octavos de final, me refiero a esta construcción, ¿no?
Una roda de premsa en la qual també ha parlat Iñaki Peña, el porter, es mostra feliç per l'acollida de l'afició blaugrana.
Sí que estoy muy contento de haber respondido a la altura hacia mis compañeros y hacia el míster, como te he comentado antes, de no competir habitualmente y en dos, tres días, pues, en dos, tres partidos que puedan corear tu nombre, pues es de agradecer y de una emoción súper fuerte para un canterano.
L'Anvers és cué de grup, encara no ha puntuat en aquesta fase de classificació de la Champions. Per cert, que avui també hem conegut un detall que publica Movistar. Igual que es va mirar amb lupa al derbi Barça-Girona, l'actuació d'Eric García, jugador del Barça cedit al conjunt gironí, no va poder participar en aquell match Pablo Torre, que també està cedit al Girona. Doncs això va dir Pablo Torre un cop acabat el partit.
Gracias mucho, que no me lo pasaba.
La confessió s'ha fet viral a les xarxes socials.
I més coses a aquesta hora perquè la comentarem, de fet, a partir de les 10 del matí en temps de tertúlia esportiva, Pol. D'altra banda, com deia, el Sevilla ha perdut 2-1 contra el Lens a la Champions i no disputarà l'Europa League.
I tampoc la Champions. S'avançaven als locals amb un gol de penal de Frankowski, però Sergio Ramos donava esperances a l'equip empatant al minut 79. Les il·lusions dels andalusos, però, s'esvaïen al temps afegit a causa de la diana de Fulghini. Precisament Ramos carregava contra el VAR al final del partit al micròfon de Movistar.
Echaba la mano a la cabeza viendo el penalti, porque es una locura, la verdad que es una locura, que teniendo, yo siempre he sido un defensor del VAR, y el VAR está para ayudar, para chequear las jugadas, que en caso de duda, o en caso de que las cosas sean muy rápidas, pues que haya una oportunidad de ver y de tomar esa decisión.
Els de Diego Alonso s'acomiadaven de la competició europea sense haver guanyat cap partit. L'eliminació també es produïa enmig d'un partit polèmic, ja que una ordre de la prefectura del Pas de Calais prohibia la presència de seguidors del Sevilla a algunes zones de la ciutat i, de fet, el mateix estadi, decisió que s'emetia tot just un dia abans del maig. Doncs bé, finalment, la intervenció d'urgència del Consell d'Estat francès ha revocat el decret. Dues hores abans del partit s'anunciava que els seguidors andalusos podien finalment assistir a l'enfrontament.
I a l'altra cara de la moneda, Real Madrid i Real Societat han tancat la fase de grups de la Champions, passant, això sí, a vuitens com a primers de grup.
Els blancs, passés el que passés, ja sabien que serien primers de grup. Amb aquesta victòria per 2-3 contra l'Unió de Berlín, els de Carlo Ancelotti aconseguien un ple de victòries en aquesta fase de grup, 6-6. El partit, però, se'ls complicava més del compte i a la segona meitat havien de remuntar un 1-0 advers. No seria fins al 89 que Ceballos trencaria l'empat al marcador i donaria els 3 punts a l'equip. Aplaudia Ancelotti, en aquest cas, els menys habituals.
El problema de la lesión ha sido una gran oportunidad de los jugadores que en teoría tenían que jugar un poco menos y que lo están aprovechando muy bien. Ha marcado Ceballos, un gol importante para él, para nosotros, pero sobre todo ha hecho un partido completo, importante, mostrando toda su calidad. Eusebio también.
Per la seva banda, la Real Societat empatava a 0 contra l'Inter de Milà, un resultat que servia als bascos per passar a la següent fase de la competició com a líders de grup. En clau internacional, el Manchester ha confirmat la seva deriva, va caure eliminat contra el Bayern de Munic i no jugarà ni la Champions ni l'Europa League en una temporada europea desastrosa pels de Ten Hag. Han acabat cues d'un grup molt assequible sobre el paper, el Copenhagen, precisament d'aquest mateix grup, i el Nàpols han aconseguit en aquesta darrera jornada els últims bitllets pels vuitens de final.
I a més, Pol, el Barça no és l'únic que juga avui.
Sí, també juga un interessantíssim Porto-Shakhtar, precisament en aquest grup H del Barça. Tots dos estan empatats a 9 punts. Un passarà a vuitens de la Champions, l'altre directament a l'Europa League. L'Atlètic de Madrid ja està classificat, però vol ser primer. Igual que la Lazio, el seu rival avui al Metropolitano, els separen només un punt i especial interès té la resolució del grup F. El Dortmund ja està classificat com a cap de sèrie, però tant PSG com Newcastle com Milà tenen opcions de passar com a segons. Juguen Dortmund i PSG i Newcastle i Milà, aquests últims empatats a 5 punts.
Parlem també de la Copa del Rei i és que ja hi ha dia i hora pels partits de setzens de final.
Ahir vam conèixer els emparellaments, us ho vam explicar en directe a l'Estel migdia. Hores més tard s'anunciaven també els horaris. El Barça s'enfrontarà al Barbastro el 7 de gener a les 9 del vespre al camp municipal de la localitat. Per la seva banda, el líder de primera divisió, el Girona de Michel, visita el camp de l'Els de segona el 6 de gener a partir de les 6 de la tarda, el mateix dissabte, però a les 5, una hora abans, l'Espanyol s'enfronta al Getafe de Bordalàs a l'Stagefront Stadium.
I el Barça femení visita aquest dimecres el Rosengard suec a la Champions. L'equip blaugrana té intenció de mantenir el ple de punts per tal d'en carrilar el pas a quarts de final de la competició.
Sí, la convocatòria blaugrana però està condicionada per dues novetats d'última hora. D'una banda, el Shoala, que ha rebut l'alta mèdica després de perdre's els dos últims partits amb l'Atlètic i l'Eibar, amb unes molèsties als isquiotibials de la cama dreta que finalment ha deixat enrere. La mala notícia és la baixa de Catacoll, que en l'últim entrenament s'ha fet un esguinç de turmell dret. La mallorquina ja no ha viatjat a Suècia i falta veure quants partits s'acabarà perdent. Per cert, ahir mateix Catacoll era nominada al Premi de Best com a millor portera de l'any. És l'última en afegir-se a aquesta llista de baixes, força nodrida per les de Jonathan Giraldez, amb Irene Paredes, amb Mapi León, Alexia Putellas, Bruna Vilamala i Jana Fernández. És per això que el míster ha recorregut un cop més a les jugadores del filial per completar la llista.
I ens ho explicaves ahir, Pol, però encara porta cua i de quina manera. L'agressió d'un president a un àrbitre a la Lliga Turca provoca la paralització del futbol al país i un reguitzell de reaccions a tot el món.
I moltes novetats. Expliquem-ho. El president de l'Ankaragücü de la Superliga de Turquia va baixar el terreny de joc i va propinar un cop de puny a la cara del col·legiat. Ell i dos persones més que haurien participat en aquesta agressió es troben en presó provisional. El president, a més, ha presentat la seva dimissió, tot dient que lamenta profundament que el club i el país siguin recordats per aquest esdeveniment. El futbol turc ha quedat posposat sine die i la commoció ha arribat a tot el planeta. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha qualificat els fets d'inacceptables i el Comitè Tècnic d'Àrbitres Espanyols ha recordat en un comunicat que sense àrbitres no hi ha futbol.
I canviant d'esport, anem cap a l'handbol. Victòria del Barça i empat del Granollers en quinzena jornada de la Lliga Sobal.
Els de Carlos Ortega es desfeien amb facilitat del Puerto Sagunto per 41-24 en un partit on Blas Jank reapareixia amb 5 gols, els mateixos que Sikusa i Zarzuela. Parla precisament Jang sobre la seva reincorporació.
Todavía no estoy en 100%, me falta bastante, pero estoy contento que ya estoy otra vez en los partidos, que puedo jugar. Ya he tenido muchas ganas para volver y, vale, trabajando y poco a poco. Espero que ya próximo partido un pase adelante.
Amb aquest triomf, l'equip blaugrana tanca la primera volta com a campió d'hivern. D'altra banda, el Granollers empatava a 29 a la pista del Benidorm. Antonio García amb 6 gols i Sergio Franco amb 5 eren els màxims anotadors de l'equip vallesà, que arriba a l'equador de la competició com a tercer classificat.
I encara en vol... Atenció, la Copa d'Espanya està en perill.
Sí, expliquem-ho. Els clubs han acordat no prendre part a la Copa d'Espanya, que s'ha de disputar aquest cap de setmana a Irún. El motiu d'aquesta decisió ve pels patrocinadors que tenia paraulats la Sobal per aquesta competició, que originàriament era qui l'havia d'organitzar i que xoquen amb els que té compromesos la Federació Espanyola, que és qui s'ha autoadjudicat l'organització de la Copa. Ara caldrà veure com reacciona la Federació Espanyola davant d'aquesta mesura de pressió dels clubs de la Sobal, perquè ja s'han venut els abonaments per la competició i tant Barça com Granollers ja tenen els viatges programats i les reserves fetes.
I anem cap al bàsquet. Derbi català aquest vespre a la Lliga entre el Barça i el Baxi Manresa. Els blaugranes volen passar pàgina de la derrota contra el Saragossa, mentre que els manresans volen seguir amb la bona línia competitiva.
Sí, el Barça porta una temporada de contrastos, mentre que estan imbatuts jugant com a locals, han perdut ja 4 partits jugant com a visitants. El més recent, diumenge passat, davant un Saragossa aparentment força inferior. El Manresa, per la seva banda, segueix instal·lat entre el grup d'equips que volen estar entre els 8 primers després de la victòria contra el Girona. Els vermells són 6ens amb 7 victòries, empatats amb Baskonia, Gran Canària, Girona i Joventut. Els de Pedro Martínez viatgen sense Guillem Jou, capità de l'equip, recordem, sense Baulet i tampoc sense Dani Pérez.
I per últim, us destaquem que la penya rep aquest dimecres a l'Olimpija, a l'Olimpí, en jornada d'Eurocup, enmig d'una ratxa de triomf.
Òbviament, després de la quarta victòria seguida entre ACB i Eurocup, els badalonins buscaran el cinquè triomf consecutiu. És el primer partit de la segona volta d'aquesta competició a casa i els verd i negres venen de sumar un triomf fonamental a la pista del Besiktas turc. Parla Vladimir Brozianski a la prèvia.
So I think we're on a good pace and we just have to keep going and try to win as many as we can.
Creu que estan en una bona dinàmica i que el camí és guanyar tot el que es pugui, ha dit a les xarxes socials del club. La penya, que és cinquena, rep un Olimpija que encara no ha pogut guanyar cap partit a l'Eurocup. Per aquest partit, Carles Duran només tindrà la baixa de Miguel Allen.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
10 minuts que passen... No, que passen no, que manquen per arribar a les 9 del matí, que ara ve.
A La Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ros!
Hola.
Què ens expliques avui?
Mira, doncs avui comencem forts perquè la primera gran protagonista d'aquesta nova edició de La Cara B és la Rosalía.
Que és bona ella.
Ai, molt, eh?
Què diu?
Soy tuya.
Solo esta noche soy tuya.
Sí. Comencem bé. Uah. No m'he confós, eh? No he començat per la notícia musical. Només volia ambientar una miqueta la notícia, com sempre m'agrada fer.
Val.
Llavors, dit això, anem al tema, perquè avui la notícia és potent pels fans de la Rosalía. Atenció, perquè una de les artistes amb més renom internacional estaria buscant una nova llar, una nova vivenda, en un barri de la ciutat de Barcelona.
Ai,
la tindrà. Cosa que m'agrada molt i molt i molt.
No començarà amb P i acabarà amb Dralbes?
Doncs no, ah? Ara en parlarem. No. Ah,
no començarà amb L i acabarà amb Mina? Això, perdona, li aniria molt bé. Li aniria bé perquè ella que és, saps, d'allò de suburbio i saps aquestes barri. Coses, una mica al Bronx.
No. Jo ara us explico, però, senyores i senyors, tenim un primer titular i és que la Rosalía, la reina de les reines, deixeu-me dir-ho així, podria instal·lar-se a Barcelona en els propers mesos.
Ep.
I això està molt bé.
Revolució, imagines, eh?
Està molt bé, eh?
I tant.
Ja vas a la veïna a demanar-li ous.
I et trobes la Rosalía. Ja, Què fas?
I veus les ungles aquelles.
Per una que no se'n va a Castelldefels, saps el que em vull dir?
Ja, exacte. Llavors, per si us ho esteu preguntant, en aquest cas, qui ha avançat la informació han estat les mamarazzis. Sabeu qui són, les mamarazzis?
Sí.
M'ha de ser per Lorena Vázquez i Laura Fa. Qui asseguren que l'artista de Sant Esteve de Sesrovira ja hauria encarregat a una immobiliària buscar una casa a la zona, atenció, de Vallvidrera.
Mira.
Vallvidrera.
Gir dramàtic dels fets.
Ens hem quedat a mig camí.
costat d'Andreu Buenafuente.
És Barri Obrer.
No, sí, no la faig gaire, jo, Vallvidrera, la Rosalia.
Andreu.
No?
No, no.
Una zona tranquil·la. De...
La... Sí, home, sí, a la muntanya, entre la muntanya i la...
Sí, la feu allà, com... ostres, jo no.
El tema és, com diu el meme, no? Lo que más se busca és la tranquil·litat. No?
Sí, també és veritat.
El mateix.
Llavors, d'aquesta manera, Vallvidrera, que abarca el Tibidabo, també, ha estat el barri escollit per la cantant per instal·lar la seva nova vivenda després de, recordem, un llarg període de temps vivint a Miami.
Ep.
Quin canvi més bèstia, eh? Sí. De Miami a Vallvidrera.
És el contrari que Shakira.
Sí, exacte. És veritat, és veritat.
Viatge d'anada i tornada.
Mm. Sí, sí. Escolta'm una cosa. No us sorpreneu que busqui lloc, o sigui, que busqui pis, o, bueno, pis estic, no, segur que a casa a Vallvidrera.
Però
no
dic... aquí la qüestió és si el busca per venir de tant en tant...
Clar, si és una segona residència o és no, una primera residència.
Jo tenia entès que tenia una casa bastant luxosa
a Manresa,
a Sant Esteve Sesrovires.
Ah, i també Manresa.
A Manresa
tenia el
també,
el Palauet amb el Rau.
El que passa...
és veritat, és veritat. Potser no el tenen, no?, amb la separació.
I faus record.
Hi ha el Palauet al Bènif. Sí. I a Manresa el Palauet Rau.
Rau.
Sí.
Rau Alejandro.
No n'hi ha com tenir diners. Llavors, a mi em sorprèn una mica, tenint en compte que els artistes de la talla de la Rosalia busquen pis o casa a altres llocs, no? Fan Sarrià, Pedralbes... No sé, no la veig a Vallvidrera.
La volíem a prop, eh?
Sí. Oh, m'agradaria, m'agradaria. Tenir-la de veïna seria molt xulo, eh?
Imagines.
Llavors, com que no us sorprèn, segueixo, eh?
No, a veure...
Sorpreneu-vos, sisplau.
No,
Què m'estàs contant,
Max?
La Rosalia Barcelona.
No m'ho esperava, això.
Què m'estàs contant?
La faria alcaldessa directament.
La Rosalia Barcelona? No me lo puedo de creer.
Home, això donarà molts titulars, a la Rosalia Barcelona. Igual estàs caminant pel carrer i te la trobes. Bueno, això m'agrada molt, eh?
A Barcelona.
Molt bé, una de les imatges més populars, de fet, de Marc André Ter Stegen és
el metro.
La compra del metro.
Jo me'l vaig trobar a Ter Stegen.
Mira, fixa't.
Mira, veus?
De poc l'atropello amb el cotxe. Perquè,
perfecte.
Sí,
està molt bé, això,
perquè,
eh?
Perquè saps allò que és, va passar per un pas de peatons, però 2 metres més cap enllà. I dic, aquest tio no és prudent, perquè després es lesiona. I què? L'atropello jo?
Està lesionat, no, ara, Ter Stegen?
Sí, està lesionat. Sí. L'esquena, l'esquena.
Potser estàs fent la compra a Caprabo.
Ara.
La Rosalia comprant un panetone.
Ara.
Ui.
El Caprabo de Vallvidrera.
Això seria sublim, eh? Està obsessionada amb el panetone del Caprabo.
Home,
mira,
perquè...
He estat malalta, però ahir vaig menjar un tallet de panetone...
Té una pinta...
Del Caprabo.
Sí, del Caprabo.
Mini d'aquests.
Perquè tenen minis i això és... Totes les coses petites són
maques. Està molt bé. Sí.
Gràcies, Rafa.
Totes les coses petites.
T'ho agraeixo.
Va, dir-vos...
Quan no et foto jo, et fots tu sol.
Sortint del jardí, va. Dir-vos que aquesta notícia s'ha fet pública al mateix temps que hem sabut que Rosalia també té intencions d'instal·lar els seus estudis musicals a l'Hospitalet... És que mira, se m'atraganta i tot, eh? A l'Hospitalet de Llobregat. Això sí que m'ha sorprès a mi. Clar.
Sí?
Sí. En aquest cas, diuen que serà concretament en un edifici situat a la zona coneguda com a districte cultural.
Correcte.
Un projecte que sembla ser amics i amigues estaria força avançat, eh? Per tant, paraules majors.
Això m'ho va dir, a mi no em sorprèn gaire, perquè l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat...
Hi ha molts artistes allà, o què? Sí.
Sí, home, i tant.
No sé, no la faig, no la faig. Igual grava un videoclip allà.
És que, de fet, hi ha un dels videoclips del seu primer disc, del Malquerer, i ara estava pensant quin, però no me'n recordo, que era Malamente, que es grava a l'Hospitalet, es grava al costat de l'ICO, de l'oncològic.
Ah, ostres, és molt xula la imatge, eh? Que també aquests artistes...
Bona zona per gravar, sí.
Nois, 2+2=4.
Hospitalet de Llobregat.
Aquesta secció. La Rosalia sembla ser que ho tindria tot llest, o gairebé llest, per començar una nova vida prop de la seva terra natal, que és, recordem, Sant Esteve de Sesrovires, cosa que m'agrada molt, seguirem informant, i segurament el divendres ampliarem aquesta informació perquè tenim secció de premsa rosa.
Oh, home, i tant.
He fet una mica de safareig, però com que torno d'estar malalta, és la informació que necessito per recuperar.
Molt bé, Núria.
La senyora Muñoz ha fet una defensa gestual des de la peixera de l'Hospitalet de Llobregat.
Molt bé.
I la Sílvia?
Sí.
No, no, molt bé, molt bé.
Que és, vamos.
Tu vius a l'Hospitalet, no?
Jo soc de l'Hospitalet.
Tu ets de l'Hospitalet?
Jo soc l'Hospitalet. Sí.
Tu ets l'Hospitalet.
Personifiques l'Hospitalet.
La ley soy yo. Eres el nuevo Napoleón.
Sí, sí, sí. Napoleón.
Eres el Napoleón de l'Hospitalet.
Molt bé. Primera informació sobre la taula. Seguirem informant. Però m'agrada molt tenir la Rosalia per aquí.
Molt sorprès. Jo ja no em recuperaré d'aquesta notícia.
No, però que el talent, no sé. Que el talent torni a instal·lar-se aquí. Home, què és això d'anar a Miami? Quedeu-vos aquí, que aquí hi ha moltes oportunitats. Ja ho veureu.
Si instal·la el talent, qui més ve?
Nosaltres.
Sí.
Nosaltres estem aquí.
Sí, sí, sí.
Nosaltres som la personificació del talent, Rafa.
Properament...
No hem guanyat un Ondas, encara.
Sí, sí. Ah, mira, veus? Properament ens haurem de preguntar també on tributarà, Rosalia.
Ah, també. Mira.
Més cosetes, va.
Va, sí, canviem de terç, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem del sorteig de la grossa de Nadal.
És el sorteig o el Senyor dels Anells?
No sé si m'has encertat la cançó. Però...
Sí, home, i tant.
He posat canciones de sorteos.
El retorno del rei.
Està xula, eh?
Una mica emocionant.
Oscars, també, no?
Ja, ja, ja,
és d'allà, crec.
Puja'm això.
Ah, és molt xula.
Llega el gordo. Sí que té pinta de sorteig.
Eh que sí?
No?
Eh que sí?
Anar a fer un comentari. Tan perillós...
Fes-lo.
No,
fes-lo.
No.
Jo no el faria,
no,
avui.
El veig venir. No.
Jo avui no faria gaires comentaris.
Després fora de micro. I em direu, ben fet de no dir-lo.
Sí. Va. Doncs amb aquesta musiqueta de fons, després fas el comentari,
sí,
eh?
Sí, sí, perquè la Núria ara vol escoltar.
Dic, els oients ho saben, vosaltres ho sabeu, el sorteig de la grossa de Nadal està cada vegada més a prop, i com és evident i com passa cada any, doncs ja comencem a conèixer dades sobre la participació.
Com d'aquí.
Cosa que m'agrada molt, eh?
Ara.
Llavors, per què us dic això? Perquè la plataforma de venda online de loteria, atenció al nom, eh? Hispaloto. Sí, no m'ho puc inventar. Hispaloto. Ha publicat quines són les terminacions que més s'estan venent fins a dia d'avui. Què us sembla, això?
Jo m'agrada
o no?
Molt bé, sí, ens agrada. Em sorprèn, també. Ostres, que fort.
Va, sorpreneu-vos.
Però espera't per saber quines són.
Moment, digue-ho.
Ah,
puja, ho dius amb la música.
Vale, espera un moment. Espera un moment, que posaré en context, eh?
Con todos ustedes.
Les terminacions més venudes fins avui. Vale, molt bé.
Hispaloto.
I ara vosaltres és quan m'heu de dir, jo crec que és el número 22, jo crec que és el 32.
Ah,
jugueu
val.
Una mica, va.
Jo crec que és el número 99.
Jo crec 99. Que és el 20... Entrem al 24, no? A l'any?
Sí.
El 24.
Molt bé, 24.
No sé,
també
algun senat.
També pot ser un número en concret, eh? Vull dir, poden ser els dos últims o un número en concret.
Jo diré un, el 5.
El 5...
Jo dic el 33.
33, eh? Molt bé. No